A Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
El trempinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha, fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà, la 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 la, i barrets de capellà. Quan se'n puja una pujada ja s'atura mig camí, dona temps al maquinista d'anar a beure un got de vi, la 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 la, d'anar a beure un got de vi. Els vagons són de primera, mal cosits i apedaçats, ningú no viatja de tercera, ni pagesos ni soldats, la 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 la, ni pagesos ni soldats.
La na 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 na,
el trempinxo de Banyoles.
Saps com van portar el negre de Banyoles en tren, eh?
Sí, el van portar en tren. I també suposo que després, per repatriar el cos, no?
El van tornar d'un tren.
El van tornar amb tren i amb vaixell o amb avió, clar.
Amb avió, amb Ryanair, i després es van llançar al mar. I va nedar ell fins a casa seva.
Sí, sí, el dijous 16 de març de 1928 arribava per primera vegada a la ciutat de Banyoles el tren pinxo que feia el trajecte de Girona a Banyoles i de Banyoles a Girona.
Sí.
Fins l'any 1956.
Sí, una salutació a tots els banyolins i banyolines des de Sabadell, ciutat agermanada.
En Banyoles.
En Banyoles.
Doncs ja hem donat una gran pista aquí de què tractarà avui el tema... El tema d'avui,
el tema d'avui de què va. Tracta de les terres del Pla de l'Estany.
De Banyoles, no?
No? Parlarem? Parlarem de Banyoles, de la seva indústria, de la seva agricultura.
De Rodalies
Nesbotis.
Parlarem, no, Enric?
No, no,
oh, no,
Rodalies,
canviem.
No, per l'amor de Dios. Sácame d'aquí, ja ve lo que he hecho la Rodalía de tu hija. Això és infernal, aquest
Uf,
tema.
És terrible, és terrible.
Rodalies és un terme que es fa servir per definir els viatges més propers, normalment en tren, diguéssim, perquè... Però també es fan viatges de tot tipus. El viatge,
a peu també pot ser un trajecte de Rodalies, a peu, no?
Totalment, a peu i...
Quan vas de casa al bar,
totalment,
del bar a casa.
Això mateix, podíem, si vols... Escolta'm, Toni, si vols, posem la música de concurs i aquella que teníem, que ja la... I, a veure, per exemple, per tres cafès...
Ara un concurs, Enric?
Sí, mitjans de transport, va, has dit a peu.
A peu.
En tren, que és a Rodalies.
Amb cotxe.
Amb cotxe. A cavall.
El que està ara tan de moda, amb patinet.
Amb patinet d'elèctric. Amb bicicleta.
Amb avió.
Amb trineu.
Molt bé.
Toni, i tu? No sé si...
Sí, més.
Gràcies, Enric.
Has guanyat, tu.
El trineu es veu que és el mitjà més. També deuen haver Rodalies a Islàndia, en trineu o a Groenlàndia. Però la qüestió és que les tenim aquí. El pinxo de Banyoles, que era un tren, no?
Era un tren, sí, sí. Ara, clar, s'ha convertit en un tren que és agafar trajectes per allà pel poble de Banyoles, no? Que és sobretot enfocat als nens, a la quitxalla.
La quitxalla banyolina. Viatges n'hi ha de molts tipus, com dèiem, i la història del viatge és tan antic com la història de la humanitat, i diguéssim que el somni de volar i viatjar pels cels ja el teníem, te'n recordes del mite d'Ícar i d'Èdal, no?
Sí, com... sí, sí.
És aquell que amb unes ales...
Ales de cera, no?
Sí, s'apropen tant al sol que al final... No, t'apropis, sí, sí, li deia el pare a Iker. No, tranquil, tranquil, que jo ja domino. I al final, doncs, es va enfondre.
Es fondre i es va fotre una santa fava, pobra.
Mare
no?
de Déu, quina fava es va fotre. Us imagineu, a prop del sol, a caure d'allà dalt.
Mare meva.
Mola.
Doncs, quin viatge, eh?
Això és un viatge,
això sí que no és de Rodalies, eh?
Ja em dius, va. Llavors, no, són Rodalies, però tot és relatiu, no? Perquè, sí, clar, si abans es podia anar al sol amb aquesta facilitat, i avui dia aquí a Montcadi Reixac trigues una hora i mitja, no sé què està passant.
Sí, sí, sí.
La relativitat que deia Einstein, no?
Sí, hi ha molta relativitat, menys en els problemes, que són gens relatius, oi?
Enric. Gens, els problemes no són relatius. Són absoluts, i més quan et toquen a tu de protagonista, no?
Totalment, ostres. Sempre hi ha notícies, constantment, de que hi ha problemes de retards, sí, sobretot a Renfe. Més, a catalans sí, no tant. No, som una miqueta més eficients.
Tindrem,
però també
uns testimonis que ens posaran en primera línia els problemes aquests que per vosaltres. Hola, què tal? Com estàs? Com vostres cervecites i vostre whisky? Aquí Òscar i Enric us han fet una tria de problemes rodals.
Pròxima parada, Montcada i Reixac, Manresa. Correspondència con línia 7 de Cercamí. Propera parada, Montcada i Reixac, Manresa. Correspondència amb
l'Institut de Rodalies. TV3 ha tingut accés a un document de gran interès per als usuaris de Renfe Catalunya. Es tracta de les limitacions temporals de velocitat que de forma continuada provoquen les principals incidències. Els podem explicar en un mapa que veuran tot seguit el perquè dels retards i de les afectacions. És un document que no s'havia fet públic fins ara, però que permetrà a tothom saber amb detall l'origen dels endarreriments. Sense anar més lluny, avui mateix hi ha hagut retards en alguns casos de més d'una hora. Pere Bosch.
Sí, els retards, els eterns retards de Rodalies del nostre país és terrible, com hem anunciat abans, no? I com hem viscut en les nostres pròpies carns, sí, i segurament en les vostres, estimats i estimades oients i oientes. Oientes no, està molt mal dit.
Oientes està tan ben dit que està dit. Clar que sí, en trobarem de molts de casos d'aquests que han gestionat, han provocat, han gestat, millor dit, tot un seguit de propostes creatives, perquè arriba un punt que quan la ràbia i la impotència s'apodera de tu, doncs l'ésser humà té mecanismes de defensa i segons qui, que veurem després, ha transformat aquesta ràbia i impotència en creativitat absoluta. És que, a més, hauríem de donar les gràcies.
Però qui es posa creatiu quan arriba tard al treball per culpa del tren?
Jo no ho sé, però mira, hi ha gent que té aquesta falera.
Però què vols dir, que improvisen allà un monòleg de Shakespeare?
No.
O comencen a pintar un quadre?
No, hi ha literatura, hi ha llibres escrits, sí. I bueno, la gent s'associa, fan associacions per lluitar contra tota aquesta situació, des del punt de vista tècnic també, perquè tècnicament ara fa 2 mesos que s'ha, si ho sabeu, estrenat, obert, no sé, digue-li com vulguis, una aplicació feta pels usuaris en la que tu, temps real, pots veure com van les coses a la xarxa ferroviària catalana, no? Cosa la qual hauria de ser un enginy de la mateixa ADIF, o digue-li com vulguis, de Rodalies, però és la gent que s'ha unit.
Els usuaris han dit prou, fins aquí hem arribat.
Sí, és pura praxis política. Aquí Marx estaria molt content de la superació de la classe obrera, perquè ha fet i aplica el seu coneixement i la seva ciència i omple el forat d'una administració, diguéssim. Però bueno, després sentirem com un d'aquests autors d'aquestes històries de Rodalies ens explica com què passa quan tu... si voleu, la sentim ara. Va. Bueno, ja veuràs. Allò va passar una vez pasó que, mira, escolta.
Hola amigos, Renfe es una de las empresas de transporte público más utilizadas en este país, concretamente de trenes, dirigida por el infierno, digo gobierno, y que, bien, amablemente ha permitido que durante estos últimos meses vayamos gratis en tren. Siempre y cuando estés dispuesto a pagar algún precio, como que los trenes lleguen tarde, que tengas que soportar la cabeza de otro en tu hombro, o que algún iluminado toque, música ambiental y te dé los buenos días. Puro chill out. Dicho esto, durante este mes de noviembre habían obras en las vías y algunos trenes paraban en Badalona, y ese era uno de esos días. Yo extraordinariamente tenía un día maravilloso, no me habían agobiado ni los yonkis ni los borrachos, tampoco había tenido problemas en Barcelona, las calles olían bien, pero yo sabía que el karma me iba a dar una hostia de realidad y lo hizo. Lo hizo en Badalona al volver, eso parecía el Bernabéu, era un banco de sardinas, y nos hicieron cambiar de tren unas 4 veces. El ambiente festivo acabó en un match entre un hombre y una mujer que expresaron su amor gritándose e insultándose. Todo acabó cuando la mujer le dio un golpe así, ¡pa! Le expresó todo su cariño, el chico acabó rebotado en el suelo y él, pues también para expresar su cariño, pues la empujó contra los asientos. Ella entonces usó su diplomacia para convencer a los pasajeros de que había sido maltratada y algún valiente la apoyó e increpó al muchacho, y yo y algunos más tuvimos que utilizar nuestras dotes de comunicación interna para gestionar esta crisis que había sucedido en el tren. Al final, el cliffhanger lo soltó el de seguridad cuando dijo que no nos íbamos a mover de allí hasta que esto se solucionara, y me encantó el cambio en el clamor popular. Pasamos de no hay que pegar a esa mujer a por favor, vámonos de aquí que tengo que comer. Renfe, un ecosistema en sí mismo. Más preguntas después de la pausa.
Ja veus. Això forma part d'una de les històries que estan escrites en un llibre autoeditat que es diu Històries de Rodalies, de la Susanna Solans, la Nieves Martínez i en aquest Javier Méndez, que són els autors de les seves experiències. Una cosa increïble, increïble.
Molt bé, és el que deies, no, Enric, de que davant de la ràbia i la frustració hi ha gent que es posa creativa.
Sí.
Però, clar, també, clar, si dura molt, no, la parada d'aquesta tècnica i has d'esperar durant una hora, 2 hores, també et dona molt temps per pensar.
Sí,
oi?
I tant.
I hi ha una paradoxa que és famosa, que és la paradoxa del tren de Wittgenstein.
Hòstia, però si este és un filòsof molt important.
Molt sèrio. Que és difícil d'entendre, és bastant críptic.
Sí, sí.
Doncs la paradoxa del tren de Wittgenstein és un dilema ètic que comença amb la situació següent.
Sí.
Un tren avança, val? Poseu-vos a la situació. Xiu, 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 xiu. Sense frens.
Sí.
I està a punt d'atropellar a 5 persones que estan sobre de la via.
Sí.
Tu, doncs, estàs al costat d'una cruïlla de vies i hi ha una palanca.
Una palanca. D'aquelles de les pel·lícules.
Sí,
de les
d'aquelles pel·lícules antigues.
I el tren... Xiu, 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 xiu.
I amb sols accionar una palanca pot salvar les 5 persones... Per això farà que es desviï el tren i matarà una persona que està a l'altre carril.
Que sóc jo.
Què fas?
Ah, jo sóc allà.
Hi ha gent que creu que és millor causar el menor mal possible, una persona, i tirarien de la palanca.
Vale.
I després hi ha gent que pensaria que és immoral ocasionar un mal intencionat, per molt bones que siguin les intencions, que és en aquest cas salvar 5 persones, no?
Sí.
És curiós, no?, aquest dilema. Què faries, no?
Sí.
Tirar de la palanca o no de la palanca?
Sí, sí, sí.
Canvia la proporció. Sí. Si, per exemple, són, jo què sé, 20 persones i 1.000...
Clar, ho parlàvem abans, no? I sí. Si la persona que has de salvar és la teva filla i hi ha 1.000 persones... Què? 2.000? 3.000? 3 milions de persones? No?
Clar.
Què fas? La teva filla la salvaràs? Què? És un dilema moral. Això forma part de la, no? De la geografia, sí, dels dilemes morals.
Totalment.
Però que, curiós, Wittgenstein, la imatge del senyor o senyora que està amb la palanca a la mà és potent, eh?
Molt, molt.
I el tren que ve i ve i ve i s'aproxima, sí, sí, i ve i has de decidir.
Totalment, és el dilema del benestar de l'individu versus el benestar del grup, del col·lectiu, no? És supercuriós. I, a més, l'anècdota es veu que Wittgenstein estava amb la dona d'un amic seu.
Oh.
I anava, estava allà a l'estació de tren.
Ah.
I es veu que estaven allà xerrant, segurament, sobre filosofia, no?
Sí,
com
segur.
En aquest programa.
Segur que estaven xerrant sobre filosofia.
I es veu que el tren que tenien que agafar, doncs ja començava la seva marxa, i el Wittgenstein va començar a córrer i va poder entrar al tren.
Que
bonic. I la noia, pobreta, va començar a córrer i se'n va anar
al
tren amb el Wittgenstein.
Li devia diners.
I es veu que va venir un treballador d'allà del ferrocarril, que li va dir: tranquil·la, senyora, que d'aquí 20 minuts hi ha un altre.
Ah.
Diu: no. Diu: és que ell, el que ha marxat amb el tren, el senyor Wittgenstein, sí, diu, venia a acomiadar-me a mi. I d'aquí ve aquesta paradoxa amb aquesta situació que és una miqueta còmica. No?
Sí, sí, imagineu-vos com són els filòsofs, no? Que d'aquí, d'aquesta situació n'extreuen una paradoxa.
Una paradoxa que encara es parla, sí. Que s'utilitza molt la, i fins i tot a, no sols a filosofia, sinó a psicologia, sí, sí, sí. I a sociologia.
Sí, i a les pel·lícules, perquè també. Això contínuament, no? Spider-Man, què ha de fer si salvo els de el bus aquell que ha caigut del pont o vaig a la meva xurri? És a dir,
és el dilema de la primera pel·lícula, em sembla, no? De Spider-Man, és veritat.
I mira que té poder perquè surten aquelles menes de coses així, que es veu que a Turquia han trobat un lloc amb 10, no sé quants milers d'aranyes i una superfície de telaranyes de 100 metres quadrats. Bueno, no diré xifres perquè m'equivocaré segur, però... Bueno, amb això tens raó, no? Quines... Vigileu, amb qui us creueu en les vies, a les estacions de tren, també, perquè s'hi poden arribar a pensar aquestes coses. Ara, viatges, com dèiem, hi ha de molts tipus i problemes, ara anirem desgranant molts, no? Dèiem això dels viatges en... Haver viatjat en avió, no? Recordeu que això de volar al segle a l'edat mitjana era més propi de bruixes i de dimonis que no pas...
Les bruixes amb l'escombra, no?
I tant! L'escombra potser era un dels primers mitjans de transport.
De transport.
No? Sí, sí. Sí. I, bueno, a banda dels àngels, que tenien ales, i suposo que els àngels ja estaven emprenyats perquè que pugessis tu amb un Ryanair en forma d'escombra. L'aviació sempre ha tingut un punt d'elitista, sobretot a principis de segle, perquè no era pas baratet pujar en un avió. Recordeu-vos els globus aquells tan famosos dels
germans Montgolfier, no?
Sí, senyor! I el Montgolfier, mirant una miqueta així documentació, doncs és un tipus de roba que és una, sí. Li poses tot allò calent, llavors sabeu aquella mena de bola, com si fos una pilota? Doncs pues això és el Montgolfier. I els germans... Són germans, perquè després els Wright famosos, aquells que van fer el primer vol amb una màquina que era més pesada que l'aire, perquè clar, una cosa és que tu inflis un globo, llavors el que com pesa menys que el pes de l'aire, puja. Però si tu tens una màquina que pesa més que l'aire, en principi s'hauria d'enfonsar, i els germans Wright van ser els primers que van fer volar una màquina que pesava més que l'aire. Però també eren germans, que venien del món de la bicicleta. Vull dir, els tios feien bicicletes i van saltar a l'aire.
Dos millor que un, no?
Dos germans eren, sí, i aquests també, per si acaso, no? I després, tu te'n recordes d'allò de... I això passava a París, també, el primer vol a passatgers de la història va ser a París, fet pel pilot de Rosier, la meva pronúncia és del districte 13, pilot de Rosier, a París, el 1783, això diuen els llibres. I el 1888 el dirigible ja era d'ús comú. Dirigibles famosos.
El dirigible, el Zeppelin.
El Zeppelin, exacte.
D'aquí ve el nom de les grans bandes de rock and roll, no? El Zeppelin.
Exacte, i que tenen un LP que hi ha el Hindenburg, em sembla que seria.
Sí, sembla que sí.
Aquell quan Zeppelin.
S'està cremant, no?
Sí, quina imatge, no? Més bèstia.
És el primer disc, sí.
Sí. Doncs abans d'arribar al Zeppelin, clar, teníem el globo i el globo era difícil de controlar. Per això el dirigible es diu dirigible, perquè es podia dirigir. Era com una mica un timó que feia moure la màquina cap a l'esquerra, dreta, va a vora, estribora... I tu recordes una pel·lícula que parlava de pujar un globo i fer la volta al món? Potser...
Sí, total. Sí.
És la clàssica...
La volta al món en 80 dies, no?
Sí, senyor!
Amb el David Niven i el Cantinflas, el nostre gran col·laborador d'aquest programa.
A veure què ens diu. Sentim una miqueta, recordem com era viatjar amb un globus sense control.
Porte, ya no nos hacen ninguna falta, no iremos en tren. ¿Qué ha pasado? ¿Algo? ¿Algún accidente? Una luz que ha cerrado el túnel de Montfort y no se podrá pasar en una semana.
¿Y si las carreteras están bloqueadas, cómo vamos a seguir?
No lo sé, pero me niego a declararme vencido tan pronto. Debe haber otro medio, hay que buscarlo.
Bueno, pero nosotros no somos pájaros, no podemos volar sobre las montañas.
Eso, monsieur, no es imposible, por fantástico que parezca. No es adorable. Llevo hechas 63 ascensiones, caballeros, a una altura de más de 1000 metros. He surcado los cielos a una velocidad mayor que la del águila.
¿Está seguro, señor, de que todo eso no es una fábula francesa?
Monsieur, tiene ante usted al segundo de los más famosos aeronautas de Europa.
¿Y quién es el primero?
No está disponible. Lo enterramos el miércoles.
Dígame, señor, ¿este aparato de usted se alquila?
Si yo lo manejo así, si no, tendrá que comprarlo.
Picaporte, la bolsa.
Sí, señor.
Le compramos el globo, señor.
De acuerdo.
Y compramos el globo, señor. De acuerdo, de acuerdo. És un carro, dels aires.
Un clàssic.
Fantàstico.
Del cinema d'aventures.
Oh, quina forma de pronunciar. Fantàstico, és un carro dels aires.
Aquests doblatges, aquestes veus, eh?
Quina meravella, eh? Són calidíssimes.
Doncs sí, el viatjar és un altre dels temes que ja hem tractat també en un programa anterior, el viatge, no?
Sí.
Però aquí, clar, amb els rodalies,
tenim
el
problemes,
tren...
Sempre.
Hi ha metàfores. Oi? Hi ha moltes metàfores, sobretot amb el tren, no? Moltes. Diem molt el tren de la vida, no? La vida és com un trajecte en tren.
Sí.
No sé, és a veure, metàfores. Curiós.
Sí, el tren de la vida. No?
El tren de la vida.
Bueno, clar, fan servir molt. Millora el tren de vida.
El tren de vida, és veritat. Sí.
A veure,
Després, clar, el tren també pot ser un viatge, pot ser una metàfora, però creada per altres coses, eh?
Sí,
com pot ser per jo què sé, un bolet al·lucinogen.
Un
àcid, no?
Una beguda.
Una beguda.
Una pastilla.
Que posin burundanga. Pot ser un viatge, no?
Una olor.
Doncs hi ha un tema...
Ah, sí?
Un temazo de rock and roll, eh?
Sí.
Composat pel senyor Rosendo Mercado... El gran Rosendo Mercado,
hombre,
sí,
leño,
aplaudiments.
Leño era el grup aquell,
sí,
no?
Que el va composar quan estava amb el grup New.
Ah, New, el otro.
Aquells que deien que s'assemblaven als Jethro Tull, no?
Sí, tio.
Que això no li agradava gens al senyor Molina, que era el frontman de New. Doncs aquest tema va estar composat per Rosendo Mercado quan estava a New, i parla d'un viatge provocat per al·lucinògens, per a LSD. Un viatge amb droga com el de Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles.
Sí.
L'escoltem, és un tema hard rock blues, sí, brutal.
Venga.
Sube a mi tren. tècnics dels serveis ferroviaris de Mallorca fan feina en el cotxe incendiat per esbrinar les causes exactes del sinistre. Es tardaran un parell de dies per les conclusions definitives, però ja tenen una primera hipòtesi. La ruptura d'un maneguet va provocar una fuita d'oli sobre el motor i, en de calor, l'oli va prendre. Això, a pesar que el vehicle dièsel havia passat una revisió el dia abans de l'accident.
El dia abans de que aquests trens se posin en circulació passen una prèvia en el taller i aquest tren efectivament havia passat la prèvia i el manteniment que s'ha fet s'ha adequat.
Un accident, diuen, totalment inhabitual.
El donaria com un accident fortuit, no són habituals aquest tipus d'incidents.
Aquest és l'interior del cotxe. Encara s'ha d'acabar de revisar tot, però els serveis ferroviaris de Mallorca expliquen que aquí els danys són sobretot per la calor i la sutja del foc. En aquests moments els tècnics estan revisant quins són els danys exactes que ha patit el cotxe. El servei ferroviari de Mallorca té previst reparar aquesta unitat. L'incendi es va produir ahir a les 7:20 del matí. El maquinista detectà el fum i en arribar a l'estació evacuà la quinzena de passatgers del comboi que resultaren il·lesos. Tres hores després es restablia el servei. El grup parlamentari de Podem denuncien el mal estat dels trens i reclamen al govern una major inversió.
Perquè s'estan utilitzant unes màquines de dièsel que són, a hores d'ara, unes màquines antigues i que poden posar en risc els passatgers.
Els responsables de transport asseguren que aquests trens dièsel són segurs. N'han venut 5 a França retirats dels trams ja electrificats.
Els trens dièsel són segurs des de fa molts anys, no us preocupeu pas. Fem una mica d'història amb això dels trens dièsel. Això on va passar, això passa sempre, passen coses a Rodalies i són les que ens preocupen perquè ens afecten. Però si anem una mica a la història, recordem que la prèvia d'un tren és una diligència, sabeu? Les diligències.
Ostres, sí.
Pujàvem allà, hi havia...
I aquella gran pel·lícula protagonitzada, no?, pel John Wayne i dirigida pel John Ford, La Diligència,
sí,
no?
Però fixa't...
L'any 39, em sembla que és.
I passava al Far West, no?, diguéssim.
Sí.
Però la primera diligència que es té, o una de les primeres, documentada, va ser a París. Una altra copa, mon ami. París, molt pesada, no? El 1650. Llavors, imagina't, després del Far West... Sí, 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 sí. Primer servei regular de vehicles públics que es va amb diligència a París, meu oui.
Eren caleses, no? Eren
diligències una mena. Bueno, calesa és descoberta i la diligència és coberta. I llavors, bueno, no suposo que hi ha molts tipus, jo no sóc pas expert, però aquesta, jo els dibujitos que he vist que anava coberta. I d'aquí a la locomotora, en tota la revolució industrial, que fa que això que parlaven ara, les màquines de dièsel, a partir del motor a vapor del segle XIX, doncs va fer i va obligar que es fessin uns caminets, que és aquella cosa tan poètica, del ferrocarril, no? Del carril de ferro.
Sí, és curiós perquè també està molt associat al progrés, no? A la idea de progrés, la vinguda del ferrocarril, no?
I tant.
Això es pot veure a infinitat de westerns. Ja sabeu que nosaltres som molt amants d'aquest gènere cinematogràfic.
Ui.
I en moltes pel·lícules simbolitza el progrés.
Ui, és veritat.
I el deixar enrere, no?
Clar.
Coses... molt més arcaiques, no? Com viatjar amb tren, viatjar a cavall, no?
A cavall, evidentment, tot a cavall, en carrossa, en tal. Doncs per què estem en aquesta situació si és un avanç de la progrés de la mundial?
I tenim tants problemes, hem d'esperar tantes hores allà,
a Rodalies,
a l'andana, no?
Que és més a prop que un altre lloc, a Rodalies, que és que Rodalies i...
Cercanías, destino, Málaga, centro Alameda. Vía 10.
Cercanías. Destination, Málaga Center. Alameda, Platform 10.
Alameda!
Alameda!
Alameda, amb problemes de rodalies. Home, rodalia, què és la rodalia? La rodalia, si anem una miqueta al tema etimològic, la rodalia és un terreny i conjunt de localitats que formen els voltants d'una població. Uh-huh. El rodal... més enrere, no? El rodal de rodalia. El rodal. Doncs el tros de terreny que es distingeix de la resta de tros per alguna circumstància. L'antònim de rodalia és llunyania, que potser hauríem de canviar el nom també de vegades pel temps que triguem, no? I cercania existeix en castellà, com hem sentit, i en anglès, perquè vas a Màlaga i es veu que parlen les rodalies. Les cercanías són en anglès, en Màlaga. Pues afueras, aledaños. alrededores, immediaciones, proximidades, contorno, extraradio, periferia. Tot hi ha molta literatura al respecte, també. També hi ha un altre llibre de Rodalies, que és d'Antoni Sala, que va ser premi del Sant Joan del 2004, d'edicions 62. Està força divertida, d'un senyor que vol canviar de vida i agafa el tren de Rodalies per canviar de vida. A l'Alameda!
Doncs, què et sembla, Enric, si agafem un tren, però una miqueta més lluny, no?
Sí,
creuem uns quants estats dels Estats Units, que és bastant gran, no?
Oh, yeah!
L'extensió. I va, saltem-nos les Rodalies i anem de la mà del James Brown amb el Night Train. Aquí, senyors i senyores, ballaruques assegurades.
All aboard for Night Train!
Energia, quina alegria de viure, quins temes, Òscar, quina... Ja hem sortit a fer la conga aquí a la ràdio, amb el Toni al davant. Sí, sí, anaven, si ens heu vist aquí fent una volta per redacció. Ai, James Brown. Ai, pues, doncs, concepte de Rodalies, també podíem aplicar-lo a l'aire, abans parlàvem dels vols. Si...
A què? Disculpa?
Parlàvem dels vols de volar, no? Els sí. Advance Wright, els Globus, els Gondolfier... Però també podíem anomenar Rodalies, allò... Te'n recordes? Puente Aéreo? a banda de ser...
Una discoteca.
Allà bona també aeri. Podies viatjar metafòricament, no?
Hi havia gent que viatjava molt a dins,
viatjava a dins
de la discoteca.
Fantàstic. Que... Tu coneixies a Puente Aéreo, Toni? No, no vas arribar.
Puente Aéreo.
És que el Toni és
un és molt jovenet.
Sí, Puente Aéreo. Sí, als anys 90 em sembla que sí. Estava en la seva màxima expressió. Doncs bé, venia de la idea de Bona Aèria, que és aquella cosa de rodalies aèries. Anar i venir, per exemple, de Barna a Madrid, amb 50 vols diaris, que hi ha 25 i 25, anar i venir. Mm-hmm. Això ja des de l'any 74.
Déu-n'hi-do.
Des de l'any 74 que van començar les, el pont aèri, que diríem que és la rodalia de l'aire, que valia el viatge 1.900 i pico peles, que a traducció d'avui serien uns 140 euros. 140. No, no si fem la traducció, diguéssim, dels diners literal, sinó relativa, no? Proporcional. Per tant, no s'ha mogut gaire el valor del preu d'un bitllet de pont aeri. Com es nota, que la gent que fa el pont aeri i els interessa que no canviïn molt els preus.
Suposo que per qüestions de treball, no?
Sí,
molta
sí.
Gent
sí, però 50 anys, parlem de 50 anys de diferència. Mm-hmm. I després hi ha un altre tipus de pont aeri que no és un pont aeri, sinó que és marítim, que són els ferris.
És veritat.
Els ferris.
Brian Ferry, no?
Brian Ferry és un pont marítim, perfecte. No sé si heu passat mai pel Brian Ferry, però és un pont de ferro, com diu el seu nom, perfectament.
Sí.
I que quan passes per sobre sona molt... Sona. Com altres ponts.
Per creuar el canal, per exemple, de la Mànega, no?
De la Mànega.
De França a Anglaterra, no?
Molt. La Mànega és molt bonic, Mànega. No, com a paraula.
De la Manxa.
Manxa. Clar, queda raro dir Canal de la Manxa, sí. En aquell tros d'allà dalt, no?
Clar.
Quan no envié a mis naves a luchar contra los elementos en el Canal de la Manxa, penses que segur que està ple de molins, allò. Bueno, la qüestió
molt
és que...
Molt queixotesc, això.
Sí, sí, hi ha ponts, hi ha molts ponts, però per la gent que no vol ni anar en avió, ni anar en vaixell, ni molt menys en tren perquè no arriba mai, hi ha altres ponts que ens poden servir com el que ens canten los mismos.
Tengo miedo al avión. Quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad edad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop, sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop.
¡Stop! Fa tres mesos, un incendi a l'estació de trens de Mont-roig del Camp va afectar el sistema de senyalització i seguretat viària de la línia R16 que uneix Barcelona i Tortosa. L'avaria, que va provocar incidències i retards de fins a una hora durant diversos dies, no ha estat solucionada fins diumenge passat. Malgrat això, des de DIF i Renfe ja han anunciat que l'arranjament dels problemes no tindrà un efecte immediat en la millora del servei, ja que cal una actuació de millora general en la infraestructura de tota la línia. Paral·lelament, des d'aquesta setmana, els usuaris de la línia R16 ja poden demanar la devolució express del bitllet a partir dels 7 minuts de retard, quan abans eren els 15. El canvi arriba després de les queixes dels usuaris i també de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat. I és que fa un mes el temps dels trajectes es va allargar una mitjana de 8 minuts per poder incorporar als horaris oficials una part dels retards crònics que afecten des de fa temps els trens d'aquesta línia. Fins ara, amb aquesta mesura, els usuaris no podien reclamar el retorn de l'import malgrat que els retards persistien. Ara el problema s'ha solucionat parcialment, perquè els viatjants poden demanar el retorn de l'import del bitllet, però la puntualitat real dels trens no millora.
La puntualitat real dels trens no millora. Problemes, problemes, Renfe, problemes, 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 Renfe, problemes, Renfe.
Problemes. Oh, vosaltres, com deia l'Òscar abans, que sou usuaris, víctimes propiciatòries del sacrifici diari, nosaltres ho som, ens hi també formem part d'aquest grup de carn que està exposada a la diària...
A les inclemències de Renfe.
Immolació, perquè, mira, darrerament també s'han fet estudis sobre l'impacte psicològic de tot això.
I què? Hi ha, molt, hi ha gent que ha quedat molt traumada o...?
Sí, sí, sí. Sí. Des de l'acadèmia, les universitats, diuen que sí, que hi ha un... Bon, sí. Sí. En rigor, haurien de tenir un servei al costat del bar de psicologia o recolzament psicològic en els moments de ràbia i de rauxa, no? Diuen, una rauxa en què no es pot fer res. Una situació d'impotència absoluta. És que realment és molt frustrant sentir-te
clar,
així,
sí,
no?
Hauries d'arribar... Clar, a una cita molt important has d'arribar a certa hora i no arribes, arribes al cap d'una hora o dues.
Exacte, no pots preveure clar, res de res clar, i està tothom pendent d'alguna cosa que no sap.
Estàs venuda.
Totalment. Clar. Per això tot això canviarà.
Ah, sí? I quina és la solució de...
Canviarà.
De tota aquesta problemàtica tan farragosa?
Han aprovat un pla d'infraestructures de transport. Sí? Fantàstic.
Qui l'ha aprovat?
Però sí, l'ha aprovat les forces, diguéssim, administratives i polítiques socials i econòmiques per fer que tot això canviï. I nosaltres tenim un document en el que podem...
Ah, sí?
Sí. Us podem confessar des de Ràdio Sabadell, la caverna, com anirà el tema. Sí. Bueno, si voleu ja ho farem més tard. Ara
no,
passem a publicitat.
No. Ah, clar.
Próxima parada, Sollana. Atenció, estació dotada de pas habilitat per a creuar les vies. Per la seua seguretat, extreme l'atenció i mire a un costat i a l'altre abans de creuar. Un tren pot ocultar un altre. Próxima parada, Sollana. Atenció, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro.
És publicitat de la...
Un tren puede ocultar
exacte,
a otro.
Això ve del Departament de Filosofia de la Universitat de Massachusetts, perquè és ben bé una frase absolutament filosòfica. Mirem a un cantó i a l'altre cantó perquè un tren pot ocultar un altre tren. Com ho entens tu, això, Òscar?
No, jo no entenc res, Enric. Ja saps que...
Ni jo tampoc.
I cada dia que passa entenc menys.
Sí, què vol dir
cada que... Cada any que, saps,
vosaltres...
que em penyes...
Sí, no? Què vol dir un tren pot ocultar un altre?
Màgia.
Màgia, pura màgia.
Segurament, segurament, clar, té el component aquest de clar.
De cop i volta, no veus, però
com
segons com miris...
Com el gat de Schrödinger.
De Schrödinger. Tens el tren de Schrödinger. Una oculta una altra i dic, cucu, no m'havies vist, eh?
Adéu!
Ei, idiota! Volies anar cap al nord i agafes el que va al sud perquè l'altre estava ocultat, que havia passat, s'havia amagat a darrere, què havíem de fer? I, sobre, i ens ho avisen com si fos l'oracle, eh? És que és impressionant.
Perquè segurament molta gent ha mort
amb la
imprudència allò de creuar les vies allò, no pel pas que està habilitat, no? Sinó, jo salto aquí...
Ja,
però quanta gent ha mort
no,
així?
Suposo que... Però si ocultes els trens, no és estrany que algú mori...
El clar, tren ocult. Sí, l'ocultes, a més, darrere d'un altre tren. No?
Exacte.
Qui és el culpable?
Qui és?
Renfe.
Totalment.
És evident, no?
No m'ho ocultis, digue'm la veritat. Digue'm-ho, posa-m'ho a la vista. No m'estiguis amagant els trens. Trens n'hi ha...
No facis màgia, com diu el Toni.
Toni,
no?
Quina màgia és aquesta? Volem pujar el tren i que ens porti els llocs. Home, si tens trens, posa'ls a servei de la gent. No els amaguis, colló.
Clar, clar.
No? Estàs ocultant els trens.
Totalment d'acord, Enric.
Impressionant. Bueno.
Sí, sí, és...
Ai, és tren, que, quin viatge,
tren,
eh?
Quin viatge. Ostres, tu imagina't un viatge d'aquells de que estàs allò dies i fins i tot dormint al tren, no? Com el Transiberiano, no?
Ostres.
El Transiberià, ostres.
Apassionant,
un viatge d'aquell de dies, no?
Sí.
I passant per allà per les estepes russes. Buah.
Això m'agradaria a mi molt. Francament, molt, molt i molt. Mm. Bueno, el que passa és que mentalment és diferent, perquè ja no... Home, si has d'anar a treballar d'una punta a l'altra de la Sibèria... Però si tens temps i estàs de viatge...
Però per lleure ha de ser, màgic, no?
Sí, fantàstic.
A primera classe, no? Tot pagat, allò... Bo.
Aquí ets tu qui t'ocultes dins del tren.
Totalment. Sí.
Quina meravella. Sí, sí, sí.
Quines coses que pensem, eh?
Sí, sí.
Com es nota que pensem?
Com esteu? Esteu bé? Sí? Vosaltres també segur que teniu aquests pensaments quan aneu a les vostres feines, al bus o aneu al tren, als ferrocarrils. També hi ha els ferrocarrils catalans, sempre són alternativa.
Sí. No? Són una miqueta més lents, no? Però més segurs.
Sí.
Oi?
Sí. I passen per llocs
molt bonics. De moment, eh? Toquem fusta.
Sí. Hòstia.
És el cap, com sona, eh?
Òscar, que tens, tio. Senyores i senyores, esto ha sido en directo.
El tren, el meravellós tren, el cavall de ferro que li deien els indis, no? Allà a Nord-Amèrica, quan veien allò, aquell enginy, no? Que segurament se'ls van cagar de por la primera vegada que el van veure, no? Ai, el tren com a metàfora, sempre hem parlat del tren com a metàfora. Què et sembla si escoltem ara una altra vegada un dels nostres col·laboradors, que és el Jimi Hendrix?
Jimi.
Amb un tema que es diu Hear My Train A-Coming, vale. Que és un blues. I aquí el tren és com una metàfora de la salvació, no? Com a canvi. Que és com molts blues tenen aquest component, no? De parlen del tren com a... El viatge en tren com a canvi de vida, no? Penseu en l'època de la segregació, en què... Si un negre arribava doncs, a determinada població, uh-huh. el podien linxar simplement pel color de la seva pell, no? O sigui, sempre anaven amb aquesta constant por, no? I sempre trobàvem problemes doncs, per ser negres, no? I el tren era com una metàfora de canvi. Fins i tot hi ha molts blues que rítmicament intenten imitar el so del tren, no?
Sí.
I aquest tren doncs, parla d'això, d'aquest... d'aquest sentiment de voler canviar cap a millor, no? De, fins i tot beatífic de salvació, cantada pel gran Jimi Hendrix, un dels mestres de la guitarra. Well, I hear my train a-coming. Yeah.
running no more, girl. Too bad your people put me down. Hey. Tears running me. Tears running me in my eyes. So tears burning me way down in my heart. Too bad you don't love me no more, girl. Too bad you and me had to part, had to part. In my train is coming. In my train is coming. In my train is coming.
Quina passada, tio. Jimmy Hank, és una meravella. M'has fet recordar el títol d'un llibre que es diu El ferrocarril subterrani, sí. I l'autor es diu Colson Whitehead, i és molt recomanable, i parla justament del que deies tu, de tota l'aventura que havien de patir els, sí, negres en la línia de ferrocarril que els duia a la llibertat. Ah, sí, sí, sí. Està superxulo. Doncs, a veure, nosaltres ara...
Digues.
Ha arribat el moment que us diguem què passa amb el pla d'infraestructures de transport que el 2050 acabarà la seva, diguéssim, implantació en tot el territori.
El 2050?
Sí, d'ara, del 2025.
De 25 anys.
2050.
Un quart de segle.
Passaran moltes coses bones.
Que ràpids que són, eh?
Sí,
és rapidíssim. Som com els japonesos aquí, eh? D'eficients i de ràpids.
Doncs mireu, això passarà com els japonesos que deia l'Òscar. Això farem en aquests 25 anys. I amb la música que ara sentireu de base, a veure si sabeu si la sabeu distingir, jo crec que sí, sabeu de què va. Tenim una informació privilegiada, que és la següent. El pla de Rodalies del 25 al 50 aconseguirà duplicar la capacitat actual. Fixa't, flipa. Tindrem 3 noves estacions d'AVE, d'alta velocitat, a Girona, Reus i al Penedès. es crearà una empresa pública de trens per comprar material i tot el que tu d'allò, el que es necessiti. I dos nous grans eixos que ja estaven projectats, però bé, aquí a Sabadell en podrem anar des del Penedès, des de Vilafranca fins al Maresme en tren. Serà una passada. Serà una passada. Es veu que el sistema ferroviari de Rodalies no es troba al nivell. Es veu que han localitzat...
Ah, sí?
Sí.
Com pot ser, això?
Amb una anàlisi, s'ha fet una anàlisi acurada i molt conscient, i s'ha arribat a la conclusió que no està al nivell, que fa falta més. També el futur també parla dels ferrocarrils de la Generalitat Catalana i dels tramvies i els meravellosos tren-tram. Hi haurà una cosa que és un tren-tram i això existirà al Camp de Tarragona. Resulta que Catalunya d'aquí al 2050 creixerà en població i mobilitat. Es duplicarà, vol dir que si tot hem de duplicar-ho, vol dir que avui dia passarem uns quants anys que estem a la meitat de capacitat. No patiu. La inversió serà de 30.000 milions d'euros, Òscar. 30.000 milions d'euros. Res. Un rere l'altre.
2.000. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. 7.000. 8.000. 9.000. 10.000. 11.000. 12.000. 2 milions de calés.
El 2050 serem màxim 10 milions d'habitants a les terres catalanes. El trenet de Banyoles ja...
Anirà saturat.
Saturat.